Consensuades, un programa amb mirada interseccional sobre la diversitat de sexe, gènere i el no binarisme. Direcció, Montse Casaoliva. Producció, Sopa d'Artistes.
Molt bon dia, consensuades, consensuats. Benvingudes a un nou programa. En aquest cas parlarem de poliamor, parlarem de vincles sexoafectius, d'anarquia relacional, parlarem de gestió emocional i comunicació, parlarem de que som més grans del que ens explorem, de que tot està disponible, de que ens hem d'explorar a través d'altres persones. Parlarem d'interès i obertura genuïna per la no monogàmia i sobretot de on ets veritable i essencialment tu, per a aquelles persones que no trobeu un camí amb el model relacional de la parella binària que s'ha portat tota la vida. I de tot això en parlarem amb una gran experta, que és la Lídia Manot, que ens ajudarà a aclarir conceptes a través del seu programa que es diu Open Mandarina, un programa que podeu trobar a Instagram i un programa que us ajudarà a introduir-vos amb les no monogàmies i amb el meravellós món del poliamor. Bé, doncs estem avui amb la Lídia Manot d'Open Mandarina. És un projecte molt interessant. La Lídia és coach en poliamor i tribus. Benvinguda, Lídia.
Hola, encantada. Gràcies per convidar-me.
Bé, la Lídia ens explicarà avui una mica, doncs, això, els conceptes amb els que ella treballa, de poliamor i comunitat. I començarem per una pregunta que a mi el nom d'Open Mandarina la trobo genial. Aleshores, què passa quan obrim una mandarina?
Bé, d'entrada ja, o sigui, el concepte de la mandarina per mi va venir una mica d'inspiració, però després va començar a cobrar, van agafant sentit, no? Perquè venim amb aquest discurs de no, hem de ser taronges completes, o hem de ser taronges, hem de buscar la mitja taronja, és com sempre amb el mateix discurs, i va arribar un punt que dic, ostres, però la mandarina és com un canvi de concepte total. Aleshores m'agrada molt, no?, aquesta idea de pensar doncs, que ens podem tornar més flexibles, no? Fixem-nos que una taronja, si la intentes pelar, es trenca. Si la intentes dividir en parts, no? en grills, és com que també es trenca. En canvi, una mandarina és més flexible, s'obre més fàcil, es pot separar en els grills que tu vulguis, en un, en dos, en cinc, no? I d'això va una mica el meu projecte, que al final el poliamor és com una porta d'entrada, un títol així disruptiu, però al final acompanyo tant a persones monògames que no es senten còmodes amb un model tradicional de parella com ens han venut, com a persones que sí que els interessa explorar més d'una persona, però necessiten saber també des d'on, no? I de quina manera perquè s'adapti més a qui són. Aleshores, com obrir la mandarina? Així d'entrada ja seria començar a pensar diferent, començar a dubtar de per què ens hem de relacionar d'una certa manera, per què ha de ser així, no? En comptes de començar a pensar, ostres, què és el que a mi em funciona per trobar realment aquesta compatibilitat amb persones que busquen el mateix o una cosa similar.
O sigui, és una opció a la monogàmia actual que ja es veu que, bé, no està funcionant a nivell social com fa uns anys. Aleshores, l'opció per les persones que senten que no encaixen o sigui, què has de sentir per realment decidir-te a fer el pas, no? De quina forma? Perquè, clar, ja és complicat saber que estàs sentint amor, no? Però saber que estàs sentint amor per diverses persones i que no ho trobes un problema, doncs, bueno, no ho sé, explica'ns una miqueta. Quin és el problema, sobretot?
Amb les persones que vaig acompanyant, de vegades ve de manera evident. Estic amb algú i de cop, ostres, m'agrada molt una altra persona i tot el pes que significa, bé, deixar-la anar i no experimentar amb aquesta persona que tant t'agrada per aquesta renúncia, no? Per amor que ens han dit que s'ha de fer. O bé, pues, doncs sí, mira, em llenço i resulta que acabo en una infidelitat, no? Hi ha com pesos, hi ha el pes de seguir un model que tu no has decidit en cap moment. D'alguna manera t'han dit, no, és que les relacions funcionen així perquè sigui una relació com cal, ha de ser d'aquesta manera. De vegades és així d'evident i de vegades és simplement aquesta sensació de, ostres, és que ho he intentat moltes vegades, he intentat el mateix model 50 vegades i sempre acabo amb aquesta sensació de, o de que no estic sent autèntica o que he de renunciar massa a coses de qui jo soc. O sigui, jo el que sentia molt és aquesta sensació de, ostres, si la meva relació va bé, si m'agrada la parella amb la que estic, jo vaig estar en la meva última relació monògama, diguem, un format tradicional, vaig estar 6 anys i el que més m'espantava és que precisament sentia que amb aquesta persona jo podia continuar molt de temps. Però a la vegada dius, ostres, però quin és el preu, no? El preu de pagar, de seguir amb aquesta persona és que hi ha coses de mi, hi ha una curiositat innata, hi ha una... Per mi ja no és un tema de sexualitat, que a vegades ens pensem que el poliamor és, ostres, és persones que som supersexuals i llavors volem connectar amb moltíssima gent i no ens sabem controlar, no? Per mi no anava per aquí, ni tan sols m'agradava una persona en concret, sinó que era una sensació de, ostres, la vida és tan ampla, no? És tan àmplia i podem fer tantes coses i al final hi ha tanta gent interessant amb la que connectar i sentir que per por a la infidelitat, d'alguna manera la meva mirada cap a fora estava reprimida. Em feia molta por. Cada cop que algú em semblava mínimament interessant, d'alguna manera la meva mirada baixava cap al terra. Baixava cap al terra i evitava donar espai, donar energia, donar possibilitat a aquesta interacció. Aleshores, per mi el poliamor va ser una qüestió de, ostres, des d'on estic escollint això? Per què per mi estar amb algú i estar compromesa significa renunciar a aquesta manera de veure la vida?
Perfecte. Tu parles de que les persones són multipotencials. Aleshores, i parles de les relacions doncs, amb aquesta connexió, amb transmutar, amb relacionar-se d'una manera conscient. Clar, tot això, per persones que ens estan escoltant ara mateix i que la seva vida doncs, s'ha basat en una monogàmia i amb aquests conceptes de fidelitat, de pecat, que tot està basat en el sexe, Què vol dir aquesta multipotencialitat de les persones?
Doncs jo trobo que som molt més grans del que ens reconeixem i ens permetem. Jo, gràcies a explorar o de permetre'm obrir aquest ventall de possibilitats, no? Perquè al final, quan començo amb poliamor, doncs és quan dic, ostres, és que literalment tot està disponible. Mentre jo pugui anar parlant amb la meva parella i puguem consensuar i que sigui digerible a nivell emocional, no? Tot el que jo vull experimentar, però literalment ara ja és cosa meva decidir què vull i què no vull. I aquí és on, quan et comences a relacionar amb més d'una persona, comença a ser més evident el que ja hem vist que passa amb les amistats, no? Que al final cada persona amb la que generes una amistat o generes una relació de confiança t'aporta coses diferents i creeu una energia diferent. I a través de les persones amb les que ens relacionem ens anem descobrint en els nostres potencials. El concepte multipotencial a mi em va aparèixer quan buscava una professió. Sempre m'havien dit, també som monògams a nivell professional, no? Ens diuen, no, has de ser metge o advocat o no sé què. Això s'està destrossant totalment ara actualment amb el panorama que tenim, no? Però ja començo a pensar en, ostres, no, és que potser tinc més d'una habilitat, és que potser no he d'escollir una sola feina, no he d'escollir una sola persona. I al principi hi ha molt de judici, no? També com, ostres, que he de ser una capritxosa perquè ho vull tot. I de fet és un judici que he escoltat molt, no? Respecte al poliamor. Però per mi no és tant això, és que per mi és que l'amor més real, l'amor més autèntic és aquell que em veu a mi al complet. I jo sóc una persona molt curiosa, molt àmplia i amb molt d'interès per explorar-me a través d'altres persones. La sexualitat només és un aspecte més que a vegades puc obrir això, puc obrir-me des d'aquí, però no sempre. De vegades simplement perquè t'atreguin persones i els hi donis espai no vol dir que acabis necessàriament al llit o que això sigui el motiu principal pel qual connectes. Llavors, multipotencial per mi és això, és reconèixer tots els teus atributs i també descobrir-te en altres persones.
Vale, en aquesta societat que penalitza tantíssim aquesta multipotencialitat que tu dius, no? Que sempre estem doncs, com molt marcades pels cànons, estereotips, per l'església, per les creences. Clar, quan tu parles també, que m'agrada molt, de mostrar un perfil més complet i més humà, en quant a fins i tot quan et mostres a les xarxes socials, que avui en dia doncs, són una eina molt potent per mostrar potser una cara molt, molt falsa de les persones. Aleshores, aquesta part més completa i humana que tu comentes, explica'ns una miqueta com ho hem de fer per utilitzar correctament la nostra visibilitat i a les xarxes socials.
Per mi és primer adonar-te d'on no estàs sent verdadera. I això, de vegades, hi ha moments, jo he tingut moments, ara fa com 4 anys que em prenc, he tingut moments en el passat en què estava convençuda que estava sent verdadera. És a dir, de vegades hi ha en el moment en el que et trobes és en el nivell de consciència que estiguis. No sempre estaràs allà, no? I he trigat molt de temps en adonar-me que hi havia certes coses que no estava sent tan autèntica. No hi havia una intenció de mentir, però aquesta autenticitat no és fàcil. Primer no és fàcil reconèixer-la en mi, que no estic sent autèntica, i després no sempre estem amb l'energia i la disponibilitat d'enfrontar-nos a mostrar-nos de manera autèntica. És difícil. Per exemple, jo al principi quan vaig començar, doncs jo volia mostrar sobretot que el poliamor és gestió emocional, i vaig rebutjar molt, no?, la part de, ostres, mira, doncs a les xarxes jo no vull mostrar no vull que se'm vegi despullada o que no sé què, no vull incitar per res a la sexualitat, no? I volia desmarcar molt el poliamor del sexe, perquè hi ha com aquesta obsessió de que el poliamor són orgies de dilluns a divendres. Aleshores, vaig crear com tot un conte com molt infantilitzat, bueno, no infantilitzat, però sí que es veia com més, doncs ara faig uns dibuixets, ara faig uns colorins taronges, i jo ho sentia molt autèntic perquè sóc així. Jo, per mi, el poliamor, el primer de tot és la comunicació, i és l'acord amb l'altra persona i les cures, no?, amb la xarxa. Però és veritat que no sé, que ha passat el temps i després de 3 anys i pico, he arribat a un punt on deia, ostres, però és que a mi la sexualitat m'ha ajudat molt. I he après moltíssim i m'ha empoderat moltíssim. Crec que com a dones també no ens permetem aquest espai. I que o bé anem a l'arquetip de la prostituta, no? A mira, doncs, em vaig al llit amb tothom i tot vale, o no, o sóc monja, o em quedo totalment amb la meva parella, monògama, i repetint les mateixes postures al llit, no? Aleshores, per a mi obrir aquest ventall m'ha donat molta amplitud. I clar, arriba un punt on dic, ostres, és que no ho estic mostrant al meu perfil. Però hi ha d'haver un punt, no?, on fas el clic, que fins ara no me n'havia adonat, que això era important, no? I potser ara tampoc parlo directament de sexualitat, però ja permeto que, perquè jo tampoc sóc així, no? Aleshores ja permeto que si en algun moment em sento més sensual, em sento més poderosa des de a mi llançaria, no?, la roba interior així més sexy, m'empodera molt i em fa sentir bonica i em fa sentir poderosa. Aleshores, per què no? Per què no, no? Però és difícil, perquè quan obres aquest espai també t'exposes a que la gent digui, ah, mira, al final sí que era de sexe, o no sé què, no? I mira que estic parlant aquí des de la meva creença, eh? Perquè jo crec que des de fora és com, oh, que bé, no? Potser també donar tranquil·litat a les dones que estem en poliamor, de dir, que no passa res si ets sexual i ets sexy i bonica i està bé, no? Sí, però sí, cadascú fa la seva pel·li, eh? També s'ha de dir.
No, però és així, eh? Jo ahir estava parlant amb la Lorena de Sexualizados, que també hem fet un podcast, i realment és un tema de que el sexe per les dones està molt lluny d'estar normalitzat, no? I si et mostres com una dona sexual, ets una puta, i si et vols mostrar d'una altra manera, doncs t'has de mostrar, doncs, com deies tu, no?, una mica doncs, monja, una mica dintre dels estàndards socials, no?, amb una persona sempre a la mateixa parella, I jo fins i tot en contextes més amplis on hi ha LGTBI o et trobes amb gent que no vol sortir del model monògam perquè no entenen fins i tot que la seva parella quedi amb altres dones per ja no fer sexe, sinó simplement doncs, compartir moments, no? I ja és aquesta part de lo tenemos que hacer todo juntas, juntos. És difícil, però està superbé perquè el canvi d'imatge que has fet, a mi sí que és cert que ara parlant-ho com ho dius tu, es veia abans una part més infantilitzada, més naïf, però ara es veu més la teva essència. Jo, vaja, crec que amb aquest context has fet un pas molt bon.
Perdona, Montse, sí. No, dic que m'ho han dit bastant, això.
Sí,
i a mi em sorprèn perquè, ostres, no te n'adones que no estàs content. Per això et deia, no és fàcil.
Sí, perquè està molt
capat. No, que això em representa. I després m'ho van dient com, home, és que el teu perfil, després quan et conec en persona, ets més poderosa, ets més fort, ets sexy, ets més tal, no? I no ho estàs mostrant. I és com, et va calant i dius... Serà veritat? Però a vegades costa veure's a una mateixa.
Sí, perquè estem molt capades, és que és així, és el problema, no? Aleshores, clar, quan et dones compte de que vols formar una comunitat o vols introduir-te dintre d'una comunitat per viure l'amor d'una manera més lliure i més tribal, aquestes tipus de persones, primer com te n'adones, no? De que el teu potser és doncs, viure... amb una comunitat al voltant, un eixam que tingui doncs, diferents persones que pensin com tu. I, o sigui, abans això es trobava d'una manera molt complicada, no sé com, quan no hi havia internet, accedir a aquests cercles hauria de ser molt difícil. Ara mateix suposo que has d'accedir a una app o ja hi ha llocs per poder socialitzar tant les persones veteranes com les persones curioses sobre aquests temes.
Bé, no sé, jo crec que sí que existeixen i que cada cop més. També és veritat que depèn d'on vius. Crec que aquí a Catalunya som, bueno, diria inclús Barcelona, però a Catalunya som grans privilegiats i privilegiades perquè hi ha una comunitat enorme. I si no l'estàs trobant és perquè, i vaig a ser molt dura, però perquè no et dona la gana. Però de veritat, que pots venir a moltes trobades. Crec que no, jo no he anat, no? Però es fa les trobades de no sé, de diferents... Ara no em ve el nom. Però, és a dir, hi ha diverses trobades, no? La d'això...
Sí, l'OpenCon,
exacte. Sí. I jo també estic creant espais. No sé, hi ha events de cites conscients. Hi ha... espais del retir, per exemple, no? Jo faig els retirs i venen 40 persones. Aleshores, no s'ha de ser més expert o menys expert o no s'ha de ser de cap manera en concret. Jo quan faig les entrevistes pel retir, perquè sempre entrevisto per cuidar l'energia del grup, quan faig les entrevistes el que miro és que siguin persones que ens estem mirant, que tinguem algun tipus de creixement personal, autoescolta, que ens sapiguem escoltar i que sapiguem escoltar els altres, i que hi hagi un interès genuí cap a la no monogàmia. Però a vegades això no vol dir que ja tinguis experiència, no vol dir que ja tinguis claríssim que el teu model és la no monogàmia, vol dir simplement que hi ha una obertura a viure un retir on t'experimentaràs a través d'una comunitat que està donant voltes a aquests temes. Hi haurà gent amb experiència? Sí, però també hi ha molta gent que està començant o que vol començar i li sembla que un retir on pot connectar amb més gent que pugui pensar en aquesta línia és molt alliberador. I això ja perquè jo ho he viscut. La primera vegada que comences a parlar d'aquests temes i algú et diu, clar, doncs és supernormal tot el que m'estàs dient. Em sembla molt normal que pensis això i em sembla molt, molt bé i em sembla molt tal. És que et cauen les llàgrimes perquè normalment parles així i la gent et diu que estàs boja i reforça encara més la creença que ja tens potser d'estar... Ostres, d'estar, no? Doncs pues clar, jo estic perduda i potser sóc capritxosa i potser no sé què. No, és que no té per què. És trobar la comunitat. Retirs, trobades a Barcelona, o sigui, és començar a moure't i acabaràs trobant. I si és per Espanya, Madrid també està molt actiu. A la meva comunitat, quan vaig fent, de tant en tant vaig fent desafios gratuïts, que això és a través de les xarxes, faig un grup de WhatsApp i aleshores convido... I l'últim cop, els dos últims desafios han sigut 600 persones. gestiono per grups petits perquè no ens abrumem, no? Però quan acaba tot això, al final hi ha l'accés a la comunitat de Telegram, on al final hi ha totes les comunitats autònomes d'Espanya i també inclús gent d'altres països, Uruguai, Colòmbia, tot això està molt actiu, s'està obrint una comunitat molt gran.
Que xulo. Sí, la veritat és que suposo que les zones rurals i tot això ho tenen més complicat, però gràcies a l'accés a internet, doncs ara és el que tu dius. Si et mous una miqueta, al final acabes trobant la veu, no?, que vols sentir i que vols ser, no? Jo he recomanat els teus tallers de gelosia i de relacions conscients i tot a gent fins i tot heterosexual que està, doncs, bé, potser he sentit en algun punt que necessiten tenir una altra mirada, no? Per què creus que són necessaris o els tallers on hi ha aquesta conscienciació diferent, no?, de tota la part hetero?
Primer perquè jo crec que tenim aquesta idea de... No, és que el poliamor és per persones... Una de dos, és per persones molt evolucionades o és per persones molt poc evolucionades. O sigui, ens anem a una polaritat o l'altra. O estem d'orgies de dilluns a divendres o la imatge que tenim és que, oh, clar, estan allà tot el dia negociant i acordant i tot el dia amb cites perquè, clar, tenen 5 amants i no saben... A veure, no. No és ni una cosa ni l'altra. Això és d'entrada, no? Que aleshores els tallers és convidar a les persones que estan dubtant i no saben com gestionar aquest tipus de relacions o si són per alguna cosa que els hi pot interessar, doncs introduir-les en el món de com ens relacionem realment, no el que s'han vist a les pel·lis o el que els hi ha arribat o les imatges que tenen al cap, sinó realment com gestionem aquest tipus de relacions, perquè al final la gelosia és com la ira, la tristesa, no? De vegades la sentim i quan estem intentant mostrar-nos de manera autèntica i t'estar relacionant amb una persona que té interès cap a altres, poden aparèixer, digue-li, de vegades és gelosia, de vegades és por a la pèrdua, por al rebuig, por a la comparació, totes aquestes coses apareixen, però per mi i és una cosa que vaig mencionar ahir també en el meu grupal. Jo tinc un grupal d'acompanyament de 3 mesos que estem fent grupals individuals, no? Faig un acompanyament de com gestionar i de com anar a la teva autenticitat, no? I una mica el que veiem és això, que el poliamor no és... O sigui, no estem en aquests programes de gestió emocional perquè volem aprendre a estar amb més d'una persona. Estem aquí perquè ja hem decidit que escollim aquesta manera de relacionar-nos per créixer i evolucionar. O sigui, al final, miralls tindràs a tot arreu. Si tu et vols estar esforçant en una monogàmia i creus que és el teu model, esforça't des d'allà. Si tu creus que el poliamor és el teu model, per què no posar l'esforç en aquesta direcció? Perquè al final per mi era molt incòmode gestionar una monogàmia. Em suposava molt d'esforç personal i a més la sensació i el pes de que ni tan sols estava en el model que a mi m'interessa. Per mi estar en poliamor és escollir el model que m'interessa i a partir d'aquí tot el que la vida em porti d'aprenentatge serà en la direcció que per mi és expansiva. És la direcció que a mi m'expandeix i em fa sentir bé i em fa sentir que estic on vull estar. Aleshores, aquests tallers són una mica per això, per dir, t'interessa relacionar-te d'una manera no tradicional? Doncs hi ha maneres de fer-ho. No és, ei, ahir no es podia fer res, demà podem fer-ho tot amb qui ens doni la gana. No. Ha de ser digerible, no? Ha de passar pel sistema digestiu i de vegades obrir-nos a altres persones és molt disparador. Però et vas veient que si dones uns acords, dones uns ritmes i dones un context de seguretat en la relació, tot això ho vas integrant molt millor i a més acaba sent amb els teus vincles com acaben sent els teus acompanyants en el viatge de creixement personal, no? On tu descobreixes les teves ferides, com tractar-les, com mirar-les, com mimar-te, com donar-te forces, com posar límits, com dir el que necessites. Tot això es treballa moltíssim en aquest tipus de relacions. I parlo d'amor, o sigui, una mica en la línia de l'amor incondicional, no? Que és, t'accepto, et vull acceptar tu 100% per com ets i vull que tu m'acceptis 100% per com sóc, no? I això potser és un camí, arribar a això. O sigui, la teoria és molt fàcil i moltes persones aquí diran, no, jo no sóc ningú per limitar ningú. Vale, ja, sí. però això no va de posar límits, això va de demanar ajuda en la gestió emocional que suposarà anar en aquesta direcció. No estem acostumades, no estem acostumats a gestionar relacions on permetem tanta, tanta autenticitat. I no parlo només de connectar amb altres persones, parlo a vegades de parelles que se'ls fa un munt, que, no sé, que el meu nòvio se'n vagi tot el finde a esquiar amb els seus amics i jo em quedi sola. Ostres, és la meva parella, hauria de voler estar amb mi tot el rato, no? A vegades, qualsevol cosa que és autèntica o que a l'altra persona li està naixent de manera autèntica ens suposa una sensació de rebuig, abandonament. Al final, el poliamor no és més que una altra eina per mirar tot això.
O sigui, la diferència entre un jo passat i un jo futur, seguint a tu, seguint les teves ensenyances, per dir-ho d'alguna forma, és no perdre l'essència?
Sí, jo crec que sí. I l'essència és una cosa que, des del meu punt de vista, també es va transformant amb la mirada. Perquè, per dir alguna cosa, jo quan vaig començar fa 7 anys a relacionar-me així. Doncs, no sé, potser quan els primers mesos, el primer any, jo vaig dir, ostres, però la meva essència és sexual. Clar, venia d'una monogàmia super restringida, de cop és com, ah, doncs clar, amb la sexualitat, i començo a pensar, clar, la sexualitat descobriré tantes coses. I clar, entro des d'allà, em llenço a provar 40 milions de coses, i què passa? Que em salto 400 milions de límits. I dic, vale, no és per aquí. I llavors dius, oh! I comença el cos a reaccionar i dius, no, no és això, què estic fent? Però clar, dius, vale, pensava que era la meva essència. Potser sí que estava una mica més a prop que no quan m'estava tot el dia censurant experiències, no? Però tampoc és això. Aleshores, és com que vas traient capes, capes, capes. A dia d'avui, per exemple, jo considero que és molt més pròxima a la meva essència connectar des d'un erotisme i no tant des d'una sexualitat coital i pum, 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 i reservo espais molt concrets, amb energies molt concretes per aquest tipus de profunditat i aquest tipus de sexualitat. Però per arribar aquí, que li podríem dir essència també, he necessitat un procés. I a dia d'avui jo encara no sé com em sentiré d'aquí 5 anys i potser descobriré que la meva essència és alguna cosa diferent, no? Però al final l'essència, parlo de l'essència des de que hi hagi una intenció, no? Una direccionalitat cap a això és el que té sentit per mi. És cap aquí que vull anar. És cap a descobrir-me a mi mateixa i sentir des d'on escullo les coses i sentir la llibertat de descobrir-me. Moltes vegades, quan dic no viure des de l'essència, és no estar pendent del que realment és autèntic per mi, sinó que estar una mica responent al que el meu entorn espera de mi. Aleshores, per mi l'essència és això, i és un descobriment de tota la vida, segurament. Jo crec que ja ho diuen, no?, que van passant els anys i segueixes descobrint coses sobre tu, i aquesta és d'alguna manera la màgia. Si no, mira, si en 20 anys ja sapiguessis quina és la teva essència, quin avorriment també.
Sí, sí, realment. Jo, a mi la paraula aquesta sempre em fa molta por, perquè no ha de ser tot sempre igual, no ha de ser tot sempre en una mateixa línia. I la teva essència, com dius tu, pot anar canviant durant els anys, perquè avui t'agrada una cosa i potser d'aquí 2 anys o d'aquí un mes descobreixes que no és el que... Pel tipus de persones amb les que t'estàs relacionant, que també pensen que és aquella essència la seva, doncs potser no és la teva, aquella. I acabes canviant i redirigint una altra vegada. Clar, tot això són gestions emocionals que potser la gent, per mandra, acaba dient, doncs vaig a seguir un model que és més fàcil, que és el model que està imposat, i no em complico la vida. Perquè gestionar tot això, doncs, té un treball interior que molta gent no està disposada a assumir, ni té temps ni ganes, i la veritat és que les no monogàmies han estat una part fonamental de la història de la humanitat, no? Perquè tu en parles molt, no?, de les tribus i de les comunitats. Sí, sí, digues, digues. No, no, és això. M'agradaria que parlessis una mica d'aquesta part que ja és genètica, per dir-ho així, no? Que no és algo que ens hem inventat ara.
Sí, tinc un directe que el podeu trobar a YouTube, si el busqueu, que és No monogàmies en la història. Busqueu el més recent, perquè n'hem fet un parell, però el més recent és molt potent, que el fem amb la meva gran amiga Anna, de Desvelando la Diosa, on parlem de l'origen de tot això. I No sé, a mi em sembla clau no oblidar el concepte de tribu. Una de les coses que veig que ens passa a vegades dins el poliamor és que venim d'un model tradicional, venim de girar tota la nostra vida al voltant d'una persona i des d'aquesta inèrcia, quan apareixen dos vincles més sexoafectius, dius, ah, mira, i el que fem és aquesta bombolleta que la teníem només amb una persona, la creem amb dues persones més. Però d'alguna manera es manté com una jerarquia, no? On a dalt de tot hi ha el vincle sexoafectiu o els vincles sexoafectius si estem en poliamor, després si ens queda temps tenim ratet per la família i si ens queda temps ja com a tercera opció estan les amistats. D'alguna manera tot està jerarquitzat i aquí entrem en un concepte que ronda pel món del poliamor, no? Que és el de l'anarquia relacional, que parla de jerarquitzar aquest triangle. I és molt necessari, perquè si tu, una cosa que descobreixes molt ràpid en poliamor, i jo ho acompanyo molt perquè és que ho veig constantment, per exemple, si tu tens tendència a prioritzar sempre els teus vincles sexoafectius abans que tu, si els hi dones absolutament tot i t'entregues i no t'estàs cuidant a tu mateixa, quan tens un vincle potser se sosté. Quan en tens tres, et peta tot. Aleshores, és interessant perquè et posa això entre l'espasa i la paret i et diu com t'estàs relacionant? Clar, no pots estar entregant a tothom, és que acabaràs petant, no? Aleshores, com és l'entrega des d'una igualtat? I quan comences a mirar les coses així, t'adones que el que realment sosté el poliamor és la desjerarquització, és a dir, és començar a pensar en tribu. Inclús si tens només una parella i sou jeràrquics i tens la teva família amb ella i teniu altres vincles secundaris, doncs mira, jo particularment no tinc com un model que em sembli més millor que els altres, però sí que, què passa? Que si estem només tu i jo, el dia que tu tinguis un atac de gelos o necessitis ajuda o tal, tota l'estona estaràs tirant de mi, tota l'estona. I això carrega la parella i et dona sensació de dependència total. Hem de començar a pensar en tribu, hem de començar a establir vincles i a obrir espais que normalment no obrim a les amistats. És a dir, això no és fàcil. Per mi l'anarquia relacional està bastant en l'utopia. Però em sembla que com més intenció posem en crear aquests espais, més ens ajudarà. Per exemple, jo la meva amiga Anna, jo la considero un vincle. No m'hi relaciono sexoafectivament, però és molt important a la meva vida, no? Clar, és començar a negociar coses que seria com, ostres, per què no ens truquem tu i jo quan necessitem ajuda? Per què et sempre truquem al vincle sexoafectiu? Per què no ens donem recolzament tu i jo? Per què no, si tens un mal dia, és amb mi que em demanes de venir a casa i estem juntes? O per què si jo necessito mimos i contacte pell amb pell i mirar una pel·lícula despullada amb algú, ho he de fer amb un vincle sexoafectiu? És que comencem a separar espais, no? A la societat tenim els espais molt separats de lo que és íntim i lo que no. Aleshores posem molt de pes en els vincles sexoafectius, però com seria si comencem a pensar en amor com en un concepte molt més ampli, un concepte on magnifiquem una mica més, i això potser ho hem de fer de manera forçada al principi perquè ho tenim automatitzat com que no, però per què no magnificar l'amor que sentim cap a les amistats i començar a dir t'estimo, començar a dir ets molt important per mi, valoro moltíssim a la meva vida, ets la meva família, no? Ets una persona que et vull a prop sempre, no? Per què no tenim aquest tipus de diàlegs amb les amistats moltes vegades? I en canvi magnifiquem moltíssim les parelles. Jo crec que és una mica balancejar, pujar el nivell d'amor que dediquem a les amistats, baixar una miqueta el globazo aquest de l'amor romàntic, de oh, ho he de ser tot per tu i tu ho ets tot per mi, que em sembla molt bonic fins que aquella persona no està disponible, aleshores és horrible. Aleshores, per què no ho equilibrem tot? Per què no comencem a pensar en l'amor com un concepte més ampli i que la sexualitat es torni un dels acords? Res més, perquè és com que si no el sexe és el que fa que creem aquest triangle i no té sentit. No té sentit perquè es necessita una tribu per la criança, es necessita una tribu per la gestió emocional i pels aprenentatges de vida. Si tu t'aïlles amb la teva parella, doncs hi haurà moltíssima dependència. Que estàs còmode amb la dependència? doncs endavant, no passa res, endavant. Clar. És que bueno, tot té unes conseqüències, no? O tot té unes dificultats.
Sí, sí, totalment. De fet, ja n'hi ha ara, ja la gent s'intenta organitzar a modo de tribu quan hi ha una criança, com dius tu.
Clar.
El que passa és que ho fan doncs, amb la família, amb, bueno, amb babysitters, jo no ho sé. Perquè no sóc mare ni... Però, vaja, sí que és cert que el tema aquest és un tema que ja existeix, però està mal gestionat. Jo també opino com tu.
Sí, i que, bueno, tinc una entrevista amb Madremente, Andrea Ros, que ella porta un tema d'una conta de maternitat. També el trobareu a YouTube. I ella és mare poliamorosa, explica la seva experiència. Sempre ho dic, jo al final parlo des de la meva experiència. La criança no és la meva experiència. I Anna, que és la mateixa que he mencionat abans amb el tema de les no monogàmies de la història, també està amb el tema d'acabar de tenir una nena. Aleshores, també està gestionant pues, com es vol relacionar, no? Sent mare des del poliamor. Penso que cada cop més hi haurà testimonis d'això i de moment el que sí puc dir per avançar-ho és que tots aquests testimonis parlen del que al final... Una criança en tribu és el que té sentit, el que no té sentit és aquesta separació on hem de treballar tu i jo 40 hores a la setmana per pagar cangurs per no poder estar amb les nostres criatures i haver de tirar totalment d'avis i àvies. Això sí que no té sentit i això a qui afavoreix és el sistema, que ens té super...
Clar, clar, tot. És així, tot afavoreix el sistema, tot és binari per afavorir el sistema i tot és separar perquè tothom hagi de gastar sempre el doble del que es gastaria sent una tribu, no? Això en tots els aspectes, sí, sí, totalment. Bé, ens queda molt poquet temps, però ja per acabar, els teus tallers tenen noms de fruites cítriques, no? Per què això? És curiós.
Bé, ara només hi ha el meu programa, no?, que es diu Programa Citrus. La resta, no sé, em sembla que ho he canviat ja. Però, no sé, és per seguir una mica... En realitat no té molt més pes que simplement seguir l'estructura del concepte de marca, no?, al final. El tema de l'Open Mandarina, que porta els cítrics, i per mi el programa Citrus m'agrada molt també perquè Citrus és molt més genèric sobre les coses, no sé, sobre les fruites cítriques, n'hi ha de molts tipus, i realment això és el que em trobo en el programa. A vegades tinc persones doncs, que són monògames i volen entendre millor la seva parella, que necessita això... persones que no saben molt bé quin model volen, persones que no tenen parella i pensen, ostres, i quan et trobi una persona com em voldré relacionar, com tinc les eines i les estratègies per no caure en el model tradicional que ja sé que no m'interessa. Persones que ja tenen una parella des de fa 20 i pico d'anys o 17 anys o un munt de temps i estan obrint per primera vegada. És que hi ha de tot. Aleshores m'agrada molt aquest tema dels cítrics. Hi ha corrents del poliamor que crec que són més com estrictes amb el tipus de model que és l'adequat i el que no. Per mi no, perquè jo trobo que cada persona està passant per la situació perfecta que ha de passar o pel model perfecte que ha de passar per els aprenentatges que necessita en aquest moment, no? Així que per mi això és la clau, que al final no ens tornem també uns dogmàtics del poliamor que ha de ser millor que la monogàmia. El que sí que penso és que per mi existeix la monogàmia conscient i la monogàmia normativa. La normativa és quan seguim com ovelles el que ens ha dit el sistema i no ens plantegem res. La monogàmia conscient, per mi, té exactament el mateix procés que quan obrim la mandarina pel tema del poliamor, exactament el mateix, quins acords volem, què és important per mi, què necessito, i fas un treball també de gelosia, de límits, de no sé què, i acabes decidint que a tu, de manera natural, no et ve de gust estar amb ningú més. Doncs està estupendo. Però no és el mateix una monogàmia que té la porta oberta en qualsevol moment a que es pugui parlar si apareix una altra persona i em ve de gust explorar-ho, que una monogàmia que tanca la porta amb clau, candau i tres cadenes. No? I diu, això no s'obre ni amb pintura. O sigui, el dia que em mencionis que vols obrir la porta, ho deixem. No? Aquí hi ha molta violència i molt no vull autenticitat a la relació. I sé que és dur dir-ho així, eh? Però pum, allà, a tope.
És que em truquen a la porta. Tanco l'entrevista aquí, vale? I bé, gràcies pel teu testimoni, Lídia, i sí. No, tranquil·la. Ara, si vols deixar de gravar ja... Molt bé, Lídia, doncs moltes gràcies pel teu testimoni. Bueno, ha estat, com sempre, molt, molt enriquidor la teva forma d'orientar-ho amb tanta flexibilitat per sí o no. I res, agrair-te que hagis estat aquí amb nosaltres. Recorda'ns una mica les teves xarxes socials perquè la gent es pugui posar en contacte amb tu si ho necessita o acudir a algun taller.
Digue'ns... tinc l'Instagram, és Open Mandarina, la web és www.openmandarina.com. És molt fàcil de recordar, si poses directament Open Mandarina a internet, en general estic jo. Aleshores, a la web trobaràs ja tot el que vaig fent i et recomano també, si us interessa, que us subscriviu a la newsletter, perquè és on passo les reflexions més profundes, podeu anar coneixent una mica més com penso, el que vaig compartint, i també per allà sempre anuncio primer tots els tallers i tots els retirs i totes les activitats que vaig fent. Així que és la manera més pròxima que podeu tenir d'estar en contacte amb el que vaig fent. I moltes gràcies també per convidar-me, és un espai molt bonic. També sí. Venia de gust. Gràcies.
Molt bé, doncs gràcies a tu. Vale, bonica, que vagi molt bé.
I bé, per acabar, donar-vos novament les gràcies. Esperem que hagueu gaudit moltíssim d'aquest nou podcast i animar-vos a parlar amb nosaltres. Estem disponibles a través de l'email de radiomaricel@radiomaricel.cat i agrair-vos la vostra atenció i fins la propera. Recordar-vos un cop més que Color Sitges Link és l'associació sitgetana de referència pel col·lectiu LGTBIQ+, és un col·lectiu que abraça la diversitat, un col·lectiu transversal on la interseccionalitat també hi té cabuda, un col·lectiu on hi podeu acudir per qualsevol tema que tingueu, ja sigui doncs, un tema legal, ja sigui un tema de denúncia o ja sigui simplement que voleu fer voluntariat en una associació on us identifiqueu amb el col·lectiu. Així que Color Sitges Link és l'associació de referència del Garraf i us recomano moltíssim que seguiu les seves activitats, que són moltes i gratuïtes.